Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més, dimecres 22 de novembre del 23. Un dia molt ventós, en general, a les nostres comarques. En el cas concret de la Garrotxa s'han arribat a valors de 71 km per hora, fortes en ratxes de vent que han afectat especialment a la zona de la Vall d'en Bas i també de la pròpia ciutat d'Olot, on s'ha arribat fins als 80 km per hora. Un dia, això sí, de cel completament serè. Aquest vent s'ho ha emportat tot, no hi ha ni un núvol. Avui lluirà el sol, però, Aniol, les temperatures se'n ressenten d'aquesta situació.
Doncs sí, perquè ens llevem, per exemple, amb 0 graus a Vall de Núria, 2 graus a Das, 3 a Vic, 9 graus a Ribes de Freser, 10 a Ripoll, Girona i Anglès, 12 graus a Olot, 13 a la Vall d'en Bas i a Sant Feliu de Pallerols, 14 graus a Banyoles i a Figueres i 15 graus a Castellfollit de la Roca, Mieres i Roses.
5 minuts més amb Joel Tallant i Aniol Puigvert.
Dani Ramírez, previsió meteorològica.
La temperatura avui baixarà més. Preveiem, doncs, un ambient ja d'hivern, plenament d'hivern al Pirineu i de plena tardor cap a la costa. Ahir va passar aquell front de matinada que va deixar pluges localment importants, per exemple, massís de Cadiretes, a les Gavarres, 45 litres per metre quadrat, a Grions, a la Selva, 44 litres, Santa Pau, 29 litres per metre quadrat, Viladamat, 34 litres, a l'escala 25, només van caure 3 litres a Vic i 6 litres a Olot. Bé, la temperatura va baixar una mica amb aquelles màximes ahir de fins a 16 graus a Olot, 19 a Mieres, vam tenir una màxima de 13 graus tant a Camprodon com també a Ribes de Freser. Però bé, va nevar al Pirineu fins a 1.500 metres, tot ha quedat enfarinat, una nevada que al matí avui encara pot continuar feble a la Cerdanya, al Ripollès, al Pirineu Oriental, i a la tarda pràcticament ja afluixarà, pràcticament desapareixerà. Per tant, avui un dia de sol, de tramuntana, però amb aquesta mica de nevada, de rufa, que pot quedar al Ripollès i a la Cerdanya. La temperatura baixarà encara més la propera nit i matinada. Per tant, quan tocarem fons, quan farà més fred, serà la matinada d'aquest dijous. Dijous marcat pel sol, algun núvol prim a la tarda, i aquest ambient fred, glaçades que poden arribar al voltant de 0 graus al prelitoral, de 5 a 10 graus cap a la costa, Osona, Garrotxa, pràcticament a tot arreu, al voltant de 0 o sota 0, i a la Cerdanya i al Ripollès, puntualment arribant a les valls, cap als 5 sota 0. Un ambient molt fred, doncs, aquesta matinada de dijous, que es podria repetir de cara a divendres.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Rodalies aposta seriosament per la millora de l'R3. Això farà que els trens puguin passar amb més freqüència per Ripoll. És el nostre tema de portada d'avui. N'ha parlat Pere Macias, coordinador del Pla de Rodalies de Catalunya.
I van triar fer-lo Ripoll per la tradició que hi ha a Ripoll de gent bon coneixedora de tot el, podríem dir, els oficis metal·lúrgics. I per tant, mantenir un tren, evidentment hi ha electrònica, però hi ha també moltes peces metal·lúrgiques. I per tant, això aquí a Ripoll ho teníem garantit, no? Via la formació professional per poder instal·lar un dels nostres tallers. Anem a instal·lar 4 nous a Catalunya, doncs un el vam triar aquí. I a la vegada això ens serveix per consolidar molt la pròpia línia R3.
Són paraules de Pere Macias, qui assegura que apostaran de valent. La R3 serà una de les grans prioritats. Dos detinguts i una persona investigada a Olot per la seva possible radicalització.
Els han interceptat per les seves activitats a les xarxes socials i un d'ells hauria fet trucades internacionals pel mateix motiu.
Escoltem què passava ahir a l'audiència de Girona.
La sala acuerda la suspensión de la pena de 2 años de prisión. Esto quiere decir que usted no la va a tener que cumplir yendo a prisión, pero con la condición de que en el plazo de 4 años, a contar desde hoy, usted no vuelva a cometer otro delito.
Aquest és el moment de la lectura del veredicte a un home de Camprodon condemnat per abusar sexualment d'una nena de 8 anys. És un home que té uns 80 anys. L'acusat admet que la va abordar quan caminava pel carrer, la va agafar pel coll i li va fer petons. El dia en què també es preocupa i molt la sequera, perquè les dades de precipitació a Olot i a la resta de la comarca són de les més baixes del que portem de mil·lenni i la sequera que vivim és comparable a la del 2007 o fins i tot hem d'anar més enrere, cap als anys 80.
Doncs sí, són de les recollides per l'observador meteorològic Jordi Zapata, qui assegura que fa falta que tornin les llevantades per començar a recuperar-nos de la sequera que estem patint. També nota com en els darrers temps plou a batzacades i que entremig hi ha períodes sense precipitació però perllongats.
Comparables a aquells del 2007 i 2008, que també van ser molt dolents, i després els anys 80, també el 85 i 86, van ser dos anys d'aquesta, una secada molt dura.
I els canvis meteorològics extrems preocupen de valent empreses del sector forestal de la Garrotxa.
Aconsellen controlar les dimensions dels arbres per tal que no provoquin danys greus. A més, durant l'estiu va haver-hi zones de Catalunya on no es podia treballar per culpa de la sequera i el risc d'incendi.
Ho explica el director gerent d'Aricoforest, Toni Arimany.
Que la gent ho ha de tenir en compte, vull dir que cada vegada hi haurà més ventades, més els efectes meteorològics cada vegada són més greus, més severs, doncs, i això doncs, la gent doncs, ha de tenir clar dels arbres que té plantats, que al final que no se li converteixin en un malson.
Al Ripollès hi ha 7 famílies acollidores, és a dir, 7 llars que acullen a infants i adolescents que per diversos motius temporalment no poden viure amb la seva família.
A Catalunya són molts els nens i nenes que per ara no poden estar amb els seus progenitors. Per això des de Creu Roja fan una crida a la participació ciutadana.
Escoltem la cap de Servei d'Acolliments Familiars de Creu Roja Catalunya, Núria Verge.
Al Ripollès hi ha escàs són 7 acolliments ara mateix en vigor, que em comentaven les companyes, però bueno, la realitat de l'acolliment és que hi ha molts infants que estan en centres residencials havent-se valorat que una mesura idònia és l'acolliment en família i que per tant falten famílies per acollir aquests infants.
Torna el Black Friday i des d'aquest dilluns i fins al proper 27 de novembre els descomptes i les promocions arriben als comerços i botigues de Ripoll.
Es tracta d'una tradició americana que té com a objectiu augmentar les vendes en un mes on aquestes són baixes, però no tots els comerços veuen amb bons ulls la campanya.
Escoltem la comerciant Mercè Vinyes.
Jo no m'hi he afegit mai i de moment no ho penso fer. Primerament, un poble petit no és una ciutat. Segona, si tu et ve un client avui i li dius que li com mig regales i aquell client o un altre ve demà però no ha pogut venir ahir, com li expliques, no? Jo no ho veig gaire bé, això.
El govern concedeix gairebé 1 milió d'euros a RCR per impulsar el Centre de Recerca d'Arquitectura i Paisatge de la Vall de Bianya.
L'estudi Uluti rebrà aquest import distribuït entre els anys 2023 i 2025 per dur a terme el projecte de la vila. El projecte inclou actuacions singulars com estances temporals associades a l'aigua, l'aire i la terra.
Avui també anirem cap a la pagesia i la veterinària perquè Imma Puig Corbé, pagès i veterinària justament, serà la pregonera de la Fira de Sant Nicolau d'aquest 2023.
La fira se celebrarà el 6 de desembre i comptarà amb desenes d'activitats. Novament es vol donar un paper important al sector primari amb jocs per als més petits i tallers artesanals. Com a novetat, en l'edició d'enguany, el servei del bus Clic.cat ajudarà a assistir a la fira a aquelles persones amb mobilitat reduïda.
Tot això passarà al Mallol, a la Vall d'en Bas. Escoltem en Marc Enriera, és l'autor del cartell.
Qui proveeix de tots aquests aliments, que al final és com la comunitat que formem entre tots. I bueno, vaig intentar buscar un disseny molt minimalista, molt simplista, però que en general fos un disseny elegant i que representés doncs, les bases d'aquesta Fira de Sant Nicolau.
I avui també anirem cap a Setcases, perquè s'ha presentat el llibre Una mirada botànica pels camins de Setcases. Es tracta d'una guia de camins amb informació de les flors i plantes que podem trobar al municipi.
Doncs sí, aprofitant la presentació, també s'ha parlat de la candidatura de Setcases com a poble botànic, una possible adhesió que permetria treballar per la preservació del patrimoni botànic del municipi.
La Teresa Garnatxa és biòloga.
És important conèixer els organismes que ens envolten, no? Però especialment és important conèixer la flora perquè els humans tenim una certa ceguesa per les plantes. És a dir, si hi ha una papallona sobre una planta, tothom veu la papallona i ningú veu la planta. Per tant, cal conscienciar que les plantes són un productor primari, la base de la cadena tròfica, i per tant, que és les que ens donen de menjar, les que, no? I per tant, és molt important que tothom conegui una mica, un mínim de flora.
I pel que fa als esports, avui molt pendents del Club Tenis Taula Olot. I és que intentarà recuperar la confiança contra el Coem.
Després de sortir escaldats del País Basc, els olotins reben l'Alacant a casa. Esmudenco torna a l'alineació acompanyat de Diego Piño. El club fa una crida a omplir el pavelló d'esports aquest divendres.
Escoltem en Xavier Selles, és el vicepresident de l'entitat.
Poder ser aquest partit hagués acabat caigent de la banda del Diego Silva, doncs, bueno, podia haver-hi unes certes possibilitats d'alguna més, però, bueno, ja és un partit que està passat, que l'hem de deixar de banda. L'Irun Lecanea venia de guanyar la jornada anterior al Caja Sur, per tant, és un equip que serà assegut els que estarà dalt, un equip complicat, i, bueno, passar pàgina i anar pel següent, que és prou important.
I més Més novetats a la Volta Ciclista Catalunya. Fa unes setmanes l'organització va confirmar una final en alt al tradicional port de muntanya de Vallter, i aquest dimarts s'ha conegut que els ripollers hi tindran més protagonisme, perquè Sant Joan de les Abadesses tornarà a protagonitzar després de 50 anys acollint una sortida. Són temes que us comentarem des d'ara i al llarg dels propers minuts aquí a l'antena dels 5 minuts més.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
La mobilitat marca el pols de l'actualitat d'avui. Rodalies segueix potenciant la seva inversió a la R3 perquè a llarg termini els trens se puguin passar amb més freqüència.
Ripoll i la comarca es veuran beneficiades de diverses actuacions, com l'actual desdoblament des de Parets a la Garriga i la construcció del nou taller de manteniment de trens a la capital.
Informa Guido Sengerotti.
Rodalies aposta fort per Ripoll, tot i que els resultats trigaran un temps a ser visibles i notoris per als usuaris de la R3. La segona inversió més important a la línia enguany és la construcció d'un taller de reparació de trens a l'estat de la capital amb un valor de més de 15 milions d'euros. Ho explica el coordinador del Pla de Rodalies de Catalunya, Pere Macias.
I vam triar fer-lo Ripoll per la tradició que hi ha a Ripoll de gent bon coneixedora de tot el, podríem dir, els oficis metal·lúrgics. I per tant, mantenir un tren, evidentment hi ha electrònica, però hi ha també moltes peces metal·lúrgiques. I per tant, això aquí a Ripoll ho teníem garantit, no? Via la formació professional, per poder instal·lar un dels nostres tallers. Vam instal·lar 4 nous a Catalunya, doncs un el vam triar aquí. I a la vegada això ens serveix per consolidar molt la pròpia línia R3.
Amb això es vol convertir Ripoll en un punt important dins de l'entramat de Rodalies a nivell català. D'altra banda, les obres de desdoblament entre Parets del Vallès i la Garriga, que per ara estan provocant inconvenients per qui vulgui viatjar fins a Barcelona per haver d'agafar el bus en aquest tram, responen a la voluntat d'augmentar freqüències.
Tenir una via única amb tren, amb trams que hi ha molt de trànsit, i de fet de Vic per Vall hi ha molts de trens a l'hora i potser encara n'hi haurien d'haver més, no? També de Ripoll, per cert, fa que necessitis dues vies, no? Perquè una sola via és insuficient, els trens s'han de creuar, com hi ha un retard encara que sigui petit d'un s'acumula perquè un pas per a l'altre, i en fi, tot això doncs es va complicant.
També es preveu una inversió d'uns 40 milions d'euros a la via i infraestructura entre Ripoll i Puigcerdà per mantenir correctament un tram que habitualment està castigat per la meteorologia i les condicions ambientals que el fan de conservació difícil.
Però avui tenim una portada compartida, i és que tenim successos. El primer d'ells a la ciutat d'Olot. Finalment han estat 2 els detinguts i una persona investigada a Olot per la seva possible radicalització. Els han interceptat per les seves activitats a les xarxes socials i un d'ells hauria fet trucades internacionals, suposadament pel mateix motiu.
Durant el matí d'aquest dimarts, cossos dels Mossos d'Esquadra han dut a terme almenys 3 operacions policials amb escorcolls a Olot. Des de primera hora, diversos efectius dels Mossos han intervingut en un habitatge del carrer Esgaliers, al centre de la ciutat. També han actuat al carrer Jaume II, al barri de Sant Miquel i a la Ronda Fluvià, prop de la Providència. Durant el matí també hi ha hagut controls policials a la SOFA amb agents de la Policia Nacional que controlaven un dels principals accessos a la ciutat. Segons ha pogut saber Ràdio Olot i Olot Televisió, 3 joves en procés de radicalització jihadista han estat interceptats, 2 d'ells detinguts. Els joves haurien estat fent cerques a través de les xarxes socials per a la fabricació de determinats productes i, segons apunten algunes fonts, fins i tot un d'ells hauria fet trucades a l'estranger des del seu telèfon mòbil amb la mateixa finalitat. Els Mossos d'Esquadra han fet un ampli dispositiu per la ciutat i han comptat amb el suport de la Policia Nacional. Els cossos de seguretat han intervingut per ordre de l'Audiència Nacional, que és qui porta per ara les investigacions. L'operació encara no es dona per tancada.
Han condemnat un octogenari per abusar sexualment d'una nena de 8 anys a Camprodon. L'acusat admet que la va abordar quan caminava pel carrer, la va agafar pel coll i li va fer petons.
L'Audiència de Girona ha condemnat un octogenari per abusar sexualment d'una nena de 8 anys a Camprodon el 26 de setembre del 2021. L'acusat s'enfrontava inicialment a 3 anys de presó. Com que ha reconegut els fets, la Fiscalia, l'acusació particular i la defensa han pactat 2 anys de presó que no haurà de complir perquè no té antecedents penals. El processat ha admès que cap a 3:15 del matí va abordar la petita quan caminava pel carrer, la va agafar pel coll contra la paret, li va baixar la mascareta i li va fer 2 petons als llavis. L'ancià no es podrà apropar a menys de 500 metres de la menor durant 5 anys i haurà de pagar una indemnització de 1.000 euros. La sentència dictada de viva veu és ferma.
Aquest és el moment en què se li dictava sentència.
La sala acuerda la suspensión de la pena de 2 años de prisión. Esto quiere decir que usted no la va a tener que cumplir yendo a prisión, pero con la condición de que en el plazo de 4 años, a contar desde hoy, usted no vuelva a cometer otro delito. De cualquier tipo, ¿eh?
Sí, si no los he cometido desde hace 84 años, ¿qué voy a hacer?
Vale. Pero de cualquiera, ¿eh? De conducir con los efectos del alcohol, de lo... ¿Vale? Y condicionamos la responsabilidad civil, condicionamos la suspensión a que usted pague las 1.000 euros en la medida que usted pueda.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Les dades de precipitació a Olot i a la resta de la Garrotxa són de les més baixes del que portem de mil·lenni i la sequera que vivim és comparable a la de l'any 2007 o fins i tot més enrere, a la dècada dels 80.
Són dades recollides per l'observador meteorològic Jordi Zapata, qui assegura que fa falta que tornin les llevantades per començar a recuperar-nos de la sequera que estem patint. També nota com en els darrers temps plou a batzacades i que entremig hi ha períodes sense precipitació però perllongats.
Atenció perquè a la ciutat d'Olot, per cert, ja que parlem del temps, l'Ajuntament ha ordenat el tancament de parcs i jardins davant d'aquestes ventades que ens estan acompanyant ben bé des d'aquesta matinada. Però sobre la sequera, què diuen les dades, Gerard Puigdemont?
El riu Fluvià presenta un estat molt pobre. Pràcticament no hi baixa aigua i la sequera perllongada d'anys es fa notar. Mirant xifres de precipitació a Olot i la Garrotxa, denoten que enguany ha plogut molt poc. De fet, les precipitacions d'aquest 2023 són de les més baixes del que portem de mil·lenni. En parla Jordi Zapata, observador meteorològic.
Comparables a aquells del 2007 i 2008, que també van ser molt dolents, i després els anys 80 també, el 85 i 86 van ser 2 anys d'aquesta, una secada molt dura.
Fins aquest octubre, Olot només han caigut 600 mil·límetres de pluja, una xifra que ens deixa lluny de les pluges dels 2 darrers anys a la capital garrotxina, amb uns 800 i 900 mil·límetres respectivament, i més encara d'anys com el 2020 i el 2018, amb uns 1.300 mil·límetres caiguts. Per ara no s'esperen grans plogudes d'aquí a finals d'any. Una llevantada, però, seria una gran notícia per començar a creure en la recuperació.
Jo amb una llevantada una mica maca, amb 200 mil·límetres que ens caiguessin, això seria una recuperació immediata del nivell de la circulació de l'aigua, de la superfície, i també s'injectaria aigua que aniria a aportacions subterrànies de fonts i tot. Per tant, una llevantada seria una cosa... importantíssima.
Anys enrere, la pluja era present als mesos de maig i desembre, mentre que en els darrers temps, juny, sol ser un mes més plujós. Això fa també que tinguem tardors més seques. Segons en Jordi, episodis com el que estem vivint s'expliquen pel fet de viure en un clima mediterrani i, per tant, canviant, tot i que és cert que la sequera que arrosseguem aquest cop és llarga. I és que per remuntar-nos a una gran precipitació hem de tornar a principis del 2020, amb el temporal Glòria.
Els canvis meteorològics extrems preocupen empreses del sector forestal de la Garrotxa. Aconsellen controlar les dimensions dels arbres per tal que no provoquin danys greus. A més, durant l'estiu va haver-hi zones de Catalunya on no es podia treballar per culpa de la sequera i el perill d'incendi, Aniol.
De no ploure durant mesos a arribar a ventades de més de 110 km per hora. Aquests canvis extrems de temporals provoquen que hi hagi un grapat d'incidències a la Garrotxa. Des de les empreses dedicades al sector forestal i a la conservació del medi natural avisen que s'ha de controlar les dimensions dels arbres perquè en alguns casos poden provocar molts problemes. Ho explica el director gerent d'Arico Forest, Toni Arimany.
Que la gent ho ha de tenir en compte, vull dir que cada vegada hi haurà més ventades, més els efectes meteorològics cada vegada són més greus, més severs, doncs, i això doncs, la gent doncs, ha de tenir clar dels arbres que té plantats, que al final que no se li converteixin en un malson. Vull dir que els arbres al final tenen una vida, vull dir que treure un arbre i plantar-hi un altre creiem que és el més adient que s'ha de fer, perquè quan passa d'unes dimensions doncs després ja és incontrolable i els danys que pot fer poden ser molt greus.
Fa mesos també que la sequera afecta de valent a gran part del territori català. Durant l'estiu, la falta de pluges va provocar que incrementés el risc d'incendis i, per tant, no es podien fer treballs forestals en depèn quines comarques.
Nosaltres estem amb el Departament d'Acció Climàtica ja lluitant aquests temes, que ara ja se separarà per ajuntaments, no serà per tota una comarca, doncs potser l'Ajuntament de les Preses es pot treballar i el de Montagut no. Vull dir que ara cada vegada també hi hem demanat que això sigui més, doncs, depèn de cada municipi. No podem fer normes que siguin per tota la comarca. A la comarca doncs, tenim llocs molt humits i llocs molt secs. Doncs això el proper any ja anirà per municipis.
Tots aquests temporals, que cada vegada han de ser més freqüents, fan caure arbres i branques, entre d'altres. Antigament, tot el que cabia s'hagués convertit en un residu, però empreses com Arico Forest ho aprofiten per fer biomassa.
Ara són les 8 i 20, al Ripollès hi ha 7 famílies acollidores, és a dir, 7 llars que acullen a infants i adolescents que per diversos motius, temporalment, no poden viure amb la seva família. A Catalunya són molts els nens i nenes que, per ara, no poden estar amb els seus progenitors. Per això, des de Creu Roja, fan una crida a la participació ciutadana. Paula Sayago.
A Catalunya hi ha infants i adolescents que per diverses causes, temporalment, no poden viure amb la seva família. L'acolliment familiar és una mesura de protecció que ofereix als nens i nenes l'entorn familiar i educatiu per al seu desenvolupament social i personal mentre no és possible el retorn amb la seva família. Al Ripollès, actualment, hi ha 7 famílies acollidores. En parla la cap del Servei d'Acolliments Familiars de Creu Roja Catalunya, Núria Verge.
Al Ripollès hi ha escassos 7 acolliments ara mateix en vigor, que em comentaven les companyes, però bueno, la realitat de l'acolliment és que hi ha molts infants que estan en centres residencials havent-se valorat que una mesura idònia és l'acolliment en família i que per tant falten famílies per acollir aquests infants que estan tutelats per l'administració, per la Generalitat de Catalunya, i que com deia s'ha valorat que la mesura més idònia és que puguin seguir creixent en el context d'una família i sobretot el fet diferencial en relació a l'adopció, no? Que l'acolliment permet el vincle amb la família d'origen quan això es valora que és idoni per a l'infant.
Per conscienciar i informar la població d'aquesta realitat, la Biblioteca Lambert Mata de Ripoll ha inaugurat l'exposició fotogràfica Acolliments familiars, amb posterior col·loqui amb l'autor i famílies acollidores.
Torna al Black Friday, però no tots ho veuen amb bons ulls. Des d'aquest dilluns i fins al proper 27 de novembre els descomptes i les promocions arriben als comerços i botigues de Ripoll.
Es tracta d'una tradició americana que té com a objectiu augmentar les vendes en un mes on aquestes són baixes, però no tots els comerços veuen amb bons ulls la campanya.
Judit Curós.
Ja fa uns anys que el Black Friday va arribar al Ripollès. Els primers anys, el pas d'aquesta tradició americana va fer poc soroll, però amb el temps el que s'anomena el divendres negre ha anat agafant força. L'objectiu de la campanya és augmentar les vendes i el consum en un mes on aquestes acostumen a ser baixes, però no tots els petits comerços veuen amb bons ulls aquesta tradició. Aquest és el cas de Glòria Noguer, de Calçats Noguer.
Jo no m'hi he afegit mai i de moment no ho penso fer. Primerament, un poble petit no és una ciutat. Segona, si tu et ve un client avui i li dius que li com mig regales i aquell client o un altre ve demà però no ha pogut venir ahir, com li expliques, no? Jo no ho veig gaire bé, això.
No tots els comerços, però, són reticents a la campanya perquè alguns ho veuen com una bona manera d'avançar-se a les compres de Nadal i fidelitzar els clients. De fet, un any més, Ripoll Comerç ha tornat a apostar pel Black Friday i des d'aquest dilluns i fins al pròxim 27 de novembre, comprar Ripoll té premi. Amb els tiquets de les compres que es facin als establiments adherits a la campanya, es podran guanyar vals per gastar als establiments. En total, es repartiran premis per valor de 400 euros.
I fins a Puigdevall i Martí. Martina Puigverd de les Cols d'Olot entre les 100 millors cuiners del planeta. És la segona vegada que les cuineres garrotxines entren a la llista dels Best Chef.
La cuina garrotxina continua fent-se un nom arreu del món. Fina Puigdevall i Martina Puigverd del restaurant Les Cols d'Olot s'han situat entre els 100 millors cuiners del món per segon any consecutiu. La gala dels premis de Best Chef, que s'ha celebrat a Mèxic aquest dilluns, així ho han corroborat. Enguany, les cuineres garrotxines han estat distingides a la posició 91 del rànquing. Aquesta és la segona vegada que entren en aquesta prestigiosa llista que valora els millors xefs de la cuina mundial.
I el Club Tenis Taula Olot intentarà recuperar la confiança contra el CUE després de sortir escaldats del País Basc. Els olotins reben l'Alacant a casa. Esmudenco torna a l'alineació, acompanyat de Diogo Pinho. El club fa una crida a omplir el pavelló d'esports aquest proper divendres. Guillem Guardiola.
Toca mirar endavant. El Club Tenis Taula Olot intentarà recuperar la seguretat que ha caracteritzat l'equip en aquest inici de temporada. Segurament els olotins no esperaven marxar d'Irun amb un contundent 4-0. L'Olot torna a casa per jugar contra l'Alacant, el CUE de la màxima divisió, en una clara oportunitat per tornar a somriure. El vicepresident del club, Xavier Celles, assegura que ara toca passar pàgina.
Poder si aquest partit hagués acabat caigent de la banda del Diogo Silva, doncs bueno, podia haver-hi unes certes possibilitats d'algo més, però bueno, ja és un partit que està passat, que l'hem de deixar de banda. L'Irun Lecanea venia de guanyar la jornada anterior al Cajasur, per tant és un equip que serà segur dels que estarà dalt, un equip complicat, i bueno, passar pàgina i anar pel següent, que és prou important.
La dobleta portuguesa amb Diogo Silva i Diogo Pinho no ha donat els fruits que des del club s'esperaven. L'Olot recupera la garantia de Jaroslav Smudenko per aquest partit, tot i que el club també aposta per donar continuïtat al joc de Pinho.
Una tripleta que pensem que tenim les nostres possibilitats de tirar el partit endavant. És un partit importantíssim, no solament perquè ells siguin els cuers, sinó que és un partit dels que ja inicialment estiguessin on estiguessin, sabent que estaran a la part mitja baixa de la taula, i dels que quan vinguin a la nostra pista hem de guanyar sí o sí. Els dos propers partits, Alicante, Collado a casa.
El Club Tenis Taula Olot fa una crida a l'afició per emplenar el pavelló d'esports aquest divendres a partir de les 7 de la tarda i alimentar el caliu que ha escalfat els jugadors en les darreres jornades.
Quan a l'exterior sents això, però al teu cap sents això, és que et veus bé. I quan et veus bé, tot va bé. I si a més t'emportes dues ulleres graduades de marca pel preu d'unes, et veuràs dues vegades bé. Només a Opticalia i Opticalia.com.
Més informació a Opticalia Olot, a la plaça Clarà.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app. 5 minuts més!
A Punset Consultors, Assegurances Bilbao, tenim el pla de pensions que s'adequa a les teves necessitats. Traspassa el teu pla de pensions amb nosaltres i aprofita els avantatges fiscals. Pensa en el futur i informa-te'n a Punset Consultors, Assegurances Bilbao, a Olot, al carrer Clivillers 30 d'Olot i al carrer Progrés 1 de Ripoll, i al 972-26-67-12.
Tots els volcans són iguals? Vine a descobrir-ho al taller familiar de l'Espai Cràter. Recrearem la seva forma amb pasta de sal per entendre com s'han format els volcans i per què són com són. I per acabar, farem entrar en erupció el nostre volcà. No t'ho perdis, aquest diumenge 26 de novembre a les 11 del matí, a l'Espai Cràter. Recomanat per a infants d'entre 4 i 7 anys. Reserva la teva entrada a espaicrater.cat.
Clínica Dental Álvarez Carbonera. Cuidem la teva salut i el teu somriure. Som especialistes en totes les edats. Disposem de l'última tecnologia en radiologia digital i TAC 3D. Tractem males posicions amb ortodòncia invisible i Invisalign. A més, t'oferim servei d'estètica facial amb àcid hialurònic i Botox. Les nostres instal·lacions compten amb esterilització ultraviolada i compleixen tots els protocols anti-Covid. Demana hora trucant al 972-69-7790. Clínica Dental Álvarez Carbonera, al carrer Bisbe Lorenzana 3 d'Olot. Pàrquing gratuït a l'estació d'autobusos i al Mercat d'Olot.
Curós Espigoler, corredoria d'assegurances. Més de 50 anys al seu servei,
garantint la seva tranquil·litat i la de tota la família.
Donant tranquil·litat a les empreses de la província des de l'any 1965.
Oferint les millors i més àmplies cobertures del mercat.
Defensant els seus interessos davant les companyies d'assegurances.
Ens trobarà al carrer Mulleres 11 d'Olot i a curosespigoler.cat.
A Aresta, Can Base, buidem la botiga per trasllat. Descomptes del 50 al 60%. En roba, calçats, complements, tot el que necessites per l'esport, ara a meitat de preu. A Aresta, Can Base, ens traslladem i buidem la botiga. Recorda, 50% de descompte. T'ho perdràs. Aresta, al carrer Voló 16, d'Olot.
Si t'agrada la dansa, el teatre musical, el cant o el teatre, la Quarta Paret és la teva escola on pots trobar formació, experiències artístiques i diversió des dels 3 fins als 18 anys. També oferim diverses activitats escèniques per adults i formació preprofessional. Desperta l'artista que portes dins a la Quarta Paret.
Aquest divendres, nova pel·lícula del cicle de cinema gratuït de l'Espai Cràter, La petjada humana i d'altres animals. En aquesta ocasió podrem veure La dona de la muntanya, la història d'una professora de cant que declara la guerra a la indústria local de l'alumini, mentre la seva vida està a punt de canviar quan li donen llum verda als tràmits d'adopció d'una nena. T'esperem a les 7 de la tarda a la sala Magma de l'Espai Cràter. Entrada gratuïta. Més informació a espaicrater.cat.
Són 8:45. Titulars de la jornada, molt marcats avui per la crònica judicial. Dos detinguts i una persona investigada a Olot per la seva possible radicalització. Els han interceptat per les seves activitats a les xarxes socials i un d'ells hauria fet trucades internacionals pel mateix motiu. L'operació encara continua oberta, no es dona per tancada del tot. De fet, ara fa exactament 24 hores, Olot estava totalment blindada, no només d'agents dels Mossos d'Esquadra, sinó també de la Policia Nacional. Mentrestant, a l'Audiència Provincial de Girona passava això.
Sala acuerda la suspensión de la pena de 2 años de prisión. Esto quiere decir que usted no la va a tener que cumplir yendo a prisión, pero con la condición de que en el plazo de 4 años, a contar desde hoy, usted no vuelva a cometer otro delito.
Condemnat un octogenari per abusar sexualment d'una nena de 8 anys a Camprodon. L'acusat admet que la va abordar quan caminava pel carrer, la va agafar pel coll i li va fer petons. Més enllà de la qüestió judicial, avui també és notícia la mobilitat, perquè en Rodalies segueix potenciant la seva inversió a la R3 perquè a llarg termini els trens puguin passar amb més freqüència.
Ripoll i la comarca es veuran beneficiades de diverses actuacions, com l'actual desdoblament des de Parets a la Garriga i la construcció del nou taller de manteniment de trens a la capital.
En Pere Macias és el coordinador del Pla de Rodalies de Catalunya.
Volia fer-lo Ripoll per la tradició que hi ha a Ripoll de gent bon coneixedora de tot el, podríem dir, els oficis metal·lúrgics. I per tant, mantenir un tren, evidentment hi ha electrònica, però hi ha també moltes peces metal·lúrgiques. I per tant, això aquí a Ripoll ho teníem garantit, no? Via la formació professional per poder instal·lar un dels nostres tallers. Vam instal·lar 4 nous a Catalunya, doncs un el vam triar aquí. I a la vegada això ens serveix per consolidar molt la pròpia línia R3.
Ara passen 2 minuts del punt de 8:45.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
La sequera continua preocupant i de valent. Les dades de precipitació a Olot i a la resta de la comarca són de les més baixes del que portem de mil·lenni i la sequera que patim és comparable ja a la de l'any 2007 o, si anem més enrere, a la viscuda durant els anys 80.
Són dades recollides per l'observador meteorològic Jordi Zapata, qui assegura que fa falta que tornin les llevantades per començar a recuperar-nos de la sequera que estem patint.
Comparables a aquells del 2007 i 2008, que també van ser molt dolents, i després als anys 80 també, el 85 i 86, van ser 2 anys d'aquesta, una secada molt dura.
Els canvis meteorològics extrems preocupen de valent empreses del sector forestal de la Garrotxa.
Aconsellen controlar les dimensions dels arbres per tal que no provoquin danys greus.
Antoni Arimany és el responsable d'Arico Forest.
Que la gent ho ha de tenir en compte, vull dir que cada vegada hi haurà més ventades, més els efectes meteorològics cada vegada són més greus, més severs, doncs, i això doncs, la gent doncs, ha de tenir clar dels arbres que té plantats, que al final que no se li converteixin en un malson.
Al Ripollès hi ha 7 famílies acollidores, és a dir, 7 llars que acullen a infants i adolescents que per diversos motius temporalment no poden viure amb les seves famílies.
A Catalunya són molts els nens i nenes que per ara no poden estar amb els seus progenitors. Per això des de Creu Roja fan una crida a la participació ciutadana.
La cap del Servei d'Acolliments Familiars de Creu Roja a Catalunya és Núria Verge.
Al Ripollès hi ha escassos 7 acolliments ara mateix en vigor, que em comentaven les companyes, però bueno, la realitat de l'acolliment és que hi ha molts infants que estan en centres residencials havent-se valorat que una mesura idònia és l'acolliment en família i que per tant falten famílies per acollir aquests infants que estan tutelats per l'administració, per la Generalitat de Catalunya, i que com deia, s'ha valorat que la mesura més idònia és que puguin seguir creixent en el context d'una família i sobretot el fet diferencial en relació a l'adopció, no? Que l'acolliment permet el vincle amb la família d'origen quan això es valora que és idoni per a l'infant.
Torna el Black Friday des d'aquest dilluns i fins al 27 de novembre. Els descomptes i les promocions arriben als comerços i botigues de Ripoll.
Es tracta d'una tradició americana que té com a objectiu augmentar les vendes en un mes on aquestes són baixes, però no tots els comerços veuen amb bons ulls la campanya.
Per exemple, la Glòria Noguer.
Jo no m'hi he afegit mai i de moment no ho penso fer. Primerament, un poble petit no és una ciutat. Segona, si tu et ve un client avui i li dius que li com mig regales i aquell client o un altre ve demà però no ha pogut venir ahir, com li expliques, no? Jo no ho veig gaire bé, això.
Fina Puigdevall i Martina Puigverd, de les Cols d'Olot, entre les 100 millors cuineres del planeta.
És la segona vegada que les cuineres garrotxines entren a la llista dels The Best Chef.
Al llarg dels propers minuts també us explicarem que el govern concedeix gairebé 1 milió d'euros a RCR per impulsar el Centre de Recerca d'Arquitectura i Paisatge de la Vall de Bianya.
L'estudi Gluti rebrà aquest import distribuït entre els anys 2023 i 2025 per dur a terme el projecte de la vila.
I marxarem cap al Mallol perquè la pagesa i veterinària Imma Puig Corbé serà la pregonera de la Fira de Sant Nicolau del 2023.
Doncs sí, la fira que se celebrarà el 6 de desembre i comptarà amb desenes d'activitats.
Una mirada botànica pels camins a 7 cases. Aquest és el títol d'una guia de camins amb informació de les flors i plantes que hi ha al municipi.
Aprofitant la presentació, també s'ha parlat de la candidatura de 7 cases com a poble botànic, una possible adhesió que permetria treballar per la preservació del patrimoni natural del poble.
Anem als esports. El club tenis taula Olot intentarà recuperar la confiança contra el Coem.
Després de sortir escaldats del País Basc, els olotins reben l'Alacant a casa. Esmudenco torna a l'alineació, acompanyat de Diego Pinyó. El club fa una crida a omplir el pavelló d'esports aquest divendres.
Poder si aquest partit hagués acabat caigent de la banda del Diego Silva, doncs bueno, podia haver-hi unes certes possibilitats d'algo més, però bueno, ja és un partit que està passat, que l'hem de deixar de banda. L'Irun Lecanea venia de guanyar la jornada anterior al Cajasur, per tant és un equip que serà segur dels que estarà dalt, un equip complicat, i bueno, passar pàgina i anar pel següent, que és prou important.
I més novetats a la Volta Ciclista a Catalunya.
Fa unes setmanes l'organització va confirmar una final en alt, tradicional port de muntanya de Vallter, i aquest dimarts s'ha conegut que el Ripollès hi tindrà més protagonisme, perquè Sant Joan tornarà a ser protagonista després de 50 anys acollint una sortida.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
La llei d'amnistia passa al primer filtre al Congrés. Comença una tramitació ja amb obstacles.
La previsió és que la llei es debati al ple de la cambra el 12 de desembre.
García Castellón demana al Suprem investigar Puigdemont i Rovira per terrorisme.
El jutge de l'Audiència Nacional manté la causa contra Carles Puigdemont, Marta Rovira i 10 persones més.
El Suprem anul·la l'ascens de l'exministre Dolores Delgado a la màxima categoria de fiscal.
La també exfiscal general de l'Estat va accedir a la màxima categoria a proposta del seu successor.
202 municipis de Barcelona i Girona en preemergència per sequera.
Les noves restriccions suposen reduir a 210 els litres d'aigua que es poden gastar per evitar ni dia i afecten 5,9 milions de catalans.
Alto el foc de 4 dies a Gaza amb intercanvi d'hostatges israelians i presoners palestins.
L'acord s'ha tancat de matinada amb la mediació de Qatar i Egipte i inclou l'alliberament de 50 hostatges i 150 presoners, la majoria dones i menors.
Acusen Israel de matar intencionadament una periodista i un càmera al sud del Líban.
Treballaven pel canal libanès i pro-palestí al Mayadin i en l'atac també ha mort una altra persona que els acompanyava.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. DAIFE és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
I enmig de tant de vent, quines temperatures tenim en aquests instants, Aniol?
Doncs avui ens llevem amb 0 graus a Vall de Núria, 2 graus a Das, 3 a Vic, 9 graus a Ribes de Freser, 10 a Ripoll, Girona i Anglès, 12 a Olot, 13 graus a la Vall d'en Bas i a Sant Feliu de Pallerols, 14 a Banyoles i a Figueres i 15 graus a Castellfollit de la Roca, Mieres i Roses.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Daniel Ramírez.
La temperatura avui baixarà més. Preveiem, doncs, un ambient ja d'hivern, plenament d'hivern al Pirineu i de plena tardor cap a la costa. Ahir va passar aquell front de matinada que va deixar pluges localment importants. Per exemple, massís de Cadiretes, a les Gavarres, 45 litres per metre quadrat. A Grions, a la Selva, 44 litres. Santa Pau, 29 litres per metre quadrat. Viladamat, 34 litres, a l'escala 25. Només van caure 3 litres a Vic i 6 litres a Olot. Bé, la temperatura va baixar una mica amb aquelles màximes ahir de fins a 16 graus a Olot, 19 a Mieres, vam tenir una màxima de 13 graus tant a Camprodon com també a Ribes de Freser. Però bé, va nevar al Pirineu fins a 1.500 metres, tot ha quedat enfarinat, una nevada que al matí avui encara pot continuar feble a la Cerdanya, al Ripollès, al Pirineu Oriental, i a la tarda pràcticament ja afluixarà, pràcticament desapareixerà. Per tant, avui un dia de sol, de tramuntana, però amb aquesta mica de nevada, de rufa, que pot quedar al Ripollès i a la Cerdanya. La temperatura baixarà encara més la propera nit i matinada. Per tant, quan tocarem fons, quan farà més fred, serà la matinada d'aquest dijous. Dijous marcat pel sol, algun núvol prim a la tarda, i aquest ambient fred, glaçades que poden arribar al voltant de 0 graus al prelitoral, de 5 a 10 graus cap a la costa, Osona, Garrotxa, pràcticament a tot arreu, al voltant de 0 o sota 0, i a la Cerdanya i al Ripollès, puntualment arribant a les valls, cap als 5 sota 0. Un ambient molt fred, doncs, aquesta matinada de dijous, que es podria repetir de cara a divendres.
Del 17 de novembre i fins a acabar existències Black Friday a Peixos Isma. No et perdis la nostra superoferta. Una caixa d'un quilo de gamba vermella extra i un quilo d'escamarlà gros congelat per només 50 euros. Black Friday a Peixos Isma. No te'n quedis sense. Encarrega ja a la botiga o al 972 03 91 52. Peixos Isma!
Us ho dèiem en titulars, el govern concedeix gairebé 1 milió d'euros a RCR Arquitectes per impulsar el Centre de Recerca d'Arquitectura i Paisatge a la Vall de Bianya. L'estudi Olotí rebrà aquest import distribuït entre els anys 2023 i 2025 per dur a terme el projecte de la vila. El projecte inclou actuacions singulars com estances temporals associades a l'aigua, a l'aire i també a la terra. Informa Roger Isern.
El projecte impulsat per la Fundació RCR Bunca i RCR Lab A vol crear un lloc únic de pensament, exploració i experiència de l'espai, estenent-lo des d'una visió transdisciplinària de l'arquitectura. Serà un centre de creativitat transversal i compartida, obert a tothom, que s'hi situarà a la finca de la Vall de Bianya, que l'estudi Olotí va adquirir l'any 2017 i que abasta 135 hectàrees de muntanya, boscos i prats. La voluntat de RCR, els primers catalans a guanyar el Pritzker, considerat el Nobel de l'arquitectura, és que aquest centre esdevingui un lloc de referència internacional de pensament, reflexió, recerca i vivència, així com un centre de generació de talent, de creació de sinergies i de laboratori de vivències que porti a l'engrandament de noves relacions i comportaments. La iniciativa parteix del projecte de la vila, que els arquitectes van arrencar fa anys i al qual ara se li vol donar un impuls per transformar-lo en un centre de creació multidisciplinari. El projecte inclou actuacions singulars, com ara estances temporals associades a l'aigua, l'aire i la terra, o edificacions lleugeres vinculades amb l'entorn, com el pavelló de paper, que es farà amb fusta arribada del Japó.
I ara és el moment d'anar cap a Mèxic, perquè l'escultor de Sant Joan de les Abadesses, Francesc Fajula, està preparant el Crist de Sacred Place. És una mostra de que l'art sacre continua passant per un bon moment. Francesc Fajula, què tal, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia, bon dia. Bé.
Gràcies per venir a esmorzar els 5 minuts més amb nosaltres, per compartir aquest esmorzar amb nosaltres. Com està en aquest moment el sector de la imatgeria religiosa, segons el teu punt de vista?
Doncs no en tinc ni idea. Bueno, la imatgeria religiosa em sona molt a Sants Dolors, d'alguna manera. Això és una altra qüestió. És, bueno, és un encàrrec d'un encàrrec religiós. De fet, jo he fet molta cosa religiosa al llarg de la meva, del meu treball. S'han sopegat una època, sobretot al principi, en què per les reformes que el Concili va introduir, el Concili Vaticà II, parlo ja de molt temps, es van haver de fer moltes reformes a moltes esglésies, i això va comportar que tinguis molts encàrrecs d'aquest tipus, i això és com d'alguna manera m'ha vingut aquest encàrrec.
Com és el Crist de Sacred Place? Com ens el descriuries?
Bé, jo el descriuria, he volgut fer, és un Crist que és dedicat, o sigui, aquest lloc és un lloc familiar, i aleshores he volgut fer un Crist que fos, em van dir que volia que fos molt realista, i aleshores vaig fer un Crist que és de bronze, i té, la seva expressió és d'intentar trobar una serenitat. O sigui, és un Crist que està doncs, amb el cap mirant avall, mirant a la gent, perquè va penjat bastant a l'aire dintre d'un temple nou que s'està acabant de construir, que té una alçada considerable, més de 30 metres, és de planta semi, bueno, pràcticament sensiblement circular, i per tant està al mig de tot, penjat a una alçada considerable, i mira avall.
En rep molt Francesc Fajola d'encàrrecs d'aquest tipus?
Bueno, esclar, últimament, com que el que he fet és tota la feina que he fet ha sigut a la Sagrada Família aquests últims anys, des que es va inaugurar, que ja vaig fer el Crist d'allà, que està en el presbiteri de la Sagrada Família, després altres escultures que estan a la façana de la Passió, a dalt de tot, el que és el Sepulcre Buit, algunes escultures, una escultura en concret també molt gran que està en l'absis de la mateixa església i algunes altres coses de menor entitat per dintre. Sí, Déu-n'hi-do.
Què suposa per un artista com tu, Francesc, en rebre l'encàrrec de fer treballs per la Sagrada Família, que és una de les grans icones de l'art català?
Bé, per mi va ser una sorpresa d'entrada. I després, esclar, m'hi vaig implicar, evidentment, com tot. Per mi ha suposat formar part d'un equip. Un equip molt nombrós i jo diria que molt llarg en el temps, esclar, sempre a l'Escola Família hi ha treballat molts escultors de diferents moments, en diferents estils inclús, i llavors tot l'equip d'arquitectes, l'equip d'artesans, l'equip de, bueno, tot tipus de disciplines que allà s'han manifestat, doncs fan que em senti d'alguna manera lligat aquest equip, aquesta labor col·lectiva, podria dir, d'alguna manera.
I quins són els projectes de futur que ara mateix tens al taller i amb els que estiguis treballant després d'aquest Crist de Sacred Place de Mèxic?
Mira, ara en tinc un de parat que em fa molta il·lusió, que el vaig començar ja fa temps, quan vaig estar bastant fumut de salut i vaig començar una cosa molt petita. Quan et treballa més el cap que les mans, doncs vaig pensar moltes coses. I aleshores vaig fer una cosa que la vaig lligar amb un parc que estàvem fent amb un company meu arquitecte aquí a Sant Joan, lligat amb l'aigua d'un safareig que hi havia rentat roba durant molts anys, generacions de dones, una mica com d'homenatge a les dones que havien rentat tota la vida allà. I això, esclar, ho he deixat aparcat. És una cosa molt simple, però que em fa molta il·lusió. S'ha quedat aparcat per aquest encàrrec que va venir doncs, fa un any, escàs, i esclar, vaig haver de posar totes les energies aquí. I és que les energies dels 78 anys que acabo de complir són ja molt marmades comparat amb els que tenim uns anys enrere.
Bé, però el tema de l'edat sabem que és un número. El cas és tenir l'esperit jove, i tu, Francesc, això ho saps prou bé. Per cert, una última qüestió. Quan un rep un encàrrec d'aquestes característiques, fer un Crist per una església, per on s'hi posa, per no caure amb el que ja s'ha fet en altres ocasions?
Bé, un Crist és sempre un Crist. Això és evident. Jo m'hi poso, la sort que he tingut de fer coses d'aquestes que van lligades a un entorn, sempre aquest entorn m'ha ajudat, m'ha obert portes, m'ha obert, m'ha d'alguna manera indicat un camí possible. Per exemple, aquest Crist té una característica molt rara, que no és pròpiament del Crist, sinó de la creu, que els braços de la creu els he fet en forma corbada. Està en forma corbada perquè el Crist està encarat, està al mig de l'església, com he dit, però està encarat cap a la porta. I aleshores em va semblar que ja des de la creu havia de donar una sensació de benvinguda. O sigui, seria com una creu amb els braços oberts que dona la benvinguda a la gent que entra a l'església. Una mica això ja va ser el desencadenant de tota la idea. L'altra idea era que fos un Crist el més serè possible i l'altra era que no tingués cap dramatisme exagerat com molts cristos tenen, sobretot d'altres èpoques.
Francesc Fajul, escultor Sant Joaní, gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres. Un altre dia et convidarem per seguir parlant amb molta més profunditat de tot el món de l'art i especialment del món de l'escultura. Una abraçada gran.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Tweeting, la botiga d'informàtica i telefonia del Centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Ja estàs ben equipat per aquesta tardor. A Tweeting hi trobaràs els portàtils i les tables fetes a la teva mida, a més de tots els seus complements. I també a Tweeting hi trobaràs les millors tarifes. Demana'ns la tarifa fibra més fixa, més mòbil, per només 38 euros al mes, o mòbil 5G a partir de 10 euros. Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada. Al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot, telèfon 902 26 24 25.
I avui és dimecres, ens acostem a final de mes i és el moment de parlar d'aquelles coses que diuen totes les persones. Allò que diu la dita popular d'això ho diu tothom, doncs ho diu tothom. Albert Brossa, què tal? Molt bon dia.
Bon dia. Primer de tot m'haig de disculpar perquè sí? he arribat tard per culpa de la R3 que avui portava...
Sí, sobretot la que passa per Olot, no?
Sí, per això. Sí. Sobretot m'he encallat aquí a la plaça del Mig degut a les obres històriques que s'hi estan fent.
Per cert, avui hem obert el nostre informatiu destacant l'aposta de Rodalies per l'R3 i per tant podríem dir que l'ocasió ens va perfecta per parlar de l'Ho diu tothom que tenim aquest vespre a Televisió del Ripollès, a Olot Televisió, a Ràdio Ripoll i a Ràdio Olot.
Sí, però estarem d'acord que això són promeses que fins que no les veiem executades,
cert,
qui s'ho creu? Qui s'ho creu?
Cert.
Perquè si ens hem de remuntar a l'època del president Montilla, quan va tancar el traspàs de Rodalies i aquest no es va fer mai... Bueno, avui demostrarem que les inversions que s'han vingut fent, fins i tot aquests dos últims anys, amb un Pere Macias que és el responsable del pla d'actuació i que és d'Olot, i que no s'han executat, perquè estem a la meitat de l'execució, bé, es torna a demostrar que alguna cosa falla, no? Per tant, ho diu tothom, que tenim una molt mala mobilitat a les nostres comarques, Ripollès, Garrotxa i fins i tot a la Cerdanya, i se n'ha de parlar perquè... ens estan demanant que utilitzem el transport públic, però en canvi les dificultats per moure'ns en transport públic són enormes, és a dir, ens empenyen a que la mobilitat continuï sent en vehicle privat, almenys a casa nostra, no? Llavors ens diuen, no, quedeu-vos a fer comarca, no marxem de les zones rurals, és que les dificultats són enormes.
El tema del reequilibri territorial quedava molt bé, és a dir, com a composició de paraules queda molt bé, però a l'hora de la veritat ja sabem que el nostre país brilla per la seva absència. Qui portaràs avui al programa?
Avui d'entrada lamentarem que no vulguin ser-hi els responsables de Rodalies, ni de Rodalies, ni d'Adif, ni Pere Macias... ni en Toni Carmona, responsable de comunicació, perquè bàsicament diuen que ara no toca. Bé, ens preguntem a veure quin dia tocarà que em vinguin a parlar, si no és ara que precisament s'està parlant d'altres parts de Rodalies, no? En tot cas, l'entrevista principal serà amb en Joan Carles Salmerón, que és el director de Terminus, que és la principal plataforma privada de Catalunya que es dedica a l'estudi de la mobilitat i el transport. I a la taula de debat, home, jo crec que hi ha una molt bona representació de totes les plataformes, inclosa l'administració de la Generalitat, que sí que ha acceptat venir. El director general de Transports, Oriol Martori, estarà al programa, però també hi haurà l'exalcalde de Puigcerdà, Albert Pinyeira, Jordi Güell, conseller comarcal de mobilitat aquí a la Garrotxa, representants del Ripollès Existeix, representants de la plataforma perquè no ens fotin el tren, i també un altre representant, en aquest cas del Ripollès, de la UIER, de la Unió Intersectorial d'Empresaris de la Comarca. I, per videoconferència, hi ha un exconseller que ha acceptat parlar-nos de tot el sarau que va viure i que s'ha viscut, que és Santi Vila.
Molt bé. Santi Vila, el polèmic Santi Vila.
El polèmic Santi Vila, que, per cert, és el president del Cercle d'Infraestructures, el qual va fundar Pere Macias i del qual també va ser president. Tot plegat és molt curiós.
Déu-n'hi-do, tot lliga. Albert, doncs recordem que avui tenim l'Ho diu tothom, durant una hora i mitja, a debat aquelles qüestions que realment preocupen, i una que és molt sensible, que és aquesta de la mobilitat,
sí.
I en concret el mal servei de tren que hi ha a les nostres comarques. Que vagi molt bé el programa.
Molt bé, fins aviat.
I el que us proposem ara a l'antena dels 5 minuts més és fer un viatge fins a la Vall d'en Bas, perquè és el moment de la Fira del Mallol. Una Fira del Mallol que no s'atura any rere any és tot un exemple de com la pagesia està marcant el pols de l'economia de la zona. Pagesia i veterinària, en aquest cas, amb l'Imma Puigcorbé, que serà la pregonera de la Fira de Sant Nicolau d'aquest any.
Queden poques setmanes perquè arribi un dels actes més tradicionals de finals d'any a la Garrotxa. És la Fira de Sant Nicolau al Mallol, a la Vall d'en Bas. Es farà, com sempre, el 6 de desembre i tindrà com a pal de paller el sector primari. Des de la comissió organitzativa també han escollit una figura que pugui representar a la perfecció al sector a l'hora de fer el pregó de la fira. Enguany, l'encarregada serà la pagesa i veterinària Imma Puigcorbé, viral en els darrers mesos a través de les xarxes socials per la defensa de la pagesia i la ramaderia. A banda del pregó, es faran tallers i activitats per als més petits. En dona més detalls l'alcalde de la Vall d'en Bas, Lluís Amat.
Aquest any tenim diverses activitats que m'agradaria recalcar, i que són activitats, insisteixo molt, que tenim una comissió creada i que la treballem entre tots. Aleshores, aquest any la revista Les Garrotxes, del grup Les Gavarres, hi ha un article de la nova revista que parla precisament d'estar dedicada al poble del Mallol. I aleshores la presentació de la revista es farà coincidint amb la Fira de Sant Nicolau.
Pel que fa al cartell de la Fira de Sant Nicolau del Mallol, aquest any ha estat dissenyat per Marc Riera, veí de Sant Esteve d'en Bas. La seva creació vol destacar la importància dels productes locals i de proximitat. Amb el poble del Mallol, representat a sota el cistell, vol destacar la connexió entre el mateix municipi i els productes que s'hi ofereixen.
D'altra banda, una mirada botànica pels camins de Set Cases és el títol d'una guia de camins amb informació de les flors i plantes que hi ha al municipi.
La flora de l'entorn de Set Cases ha quedat recollida en un llibre en el qual hi han estat col·laborant diverses persones que han sortit pels camins del municipi documentant totes les espècies que han trobat. Una mirada botànica pels camins de Set Cases és el nom que porta aquest recull, que inclou informació de les flors i plantes en quatre idiomes i quin poden ser els seus usos, si aquestes s'adrecen a utilitats medicinals, alimentàries o, per contra, són tòxiques. El llibre pretén ser una guia de sensibilització sobre la importància de la botànica i la cura que se n'ha de tenir. Teresa Garnatge és biòloga.
És important conèixer els organismes que ens envolten, no? Però especialment és important conèixer la flora perquè els humans tenim una certa ceguesa per les plantes. És a dir, si hi ha una papallona sobre una planta, tothom veu la papallona i ningú veu la planta. Per tant, cal conscienciar que les plantes són un productor primari, la base de la cadena tròfica, i per tant, que és les que ens donen de menjar, les que, no? I per tant, és molt important que tothom conegui una mica, un mínim, de flora.
La publicació mostra els itineraris que es poden fer al voltant del municipi per descobrir tota la seva botànica i actua també com a recurs turístic per conèixer el poble.
I tenim més novetats al voltant de la Volta Ciclista a Catalunya després de saber que passarà també per Vallter.
Sant Joan de les Abadesses serà protagonista de la Volta Ciclista a Catalunya amb una sortida d'etapa aquest 2024. Fa 50 anys des de la darrera presència del municipi santjoaní en la prova. L'última vegada va ser l'any 1973 per partida doble en el marc de la 53a edició. Per una banda, va ser el final de la quarta etapa i va ser també sortida de la cinquena, que va acabar tenint final a Andorra. Mig segle després, i en el marc de la 103a edició, els santjoanins i santjoanines tornaran a tenir protagonisme en aquesta mítica prova centenària que es disputarà entre el 18 i el 24 de març. D'aquesta manera, la comarca del Ripollès tindrà un pes important en la pròxima volta ciclista, amb una sortida de Sant Joan que se suma ja al final d'etapa confirmat a Vallter.
Doncs ho deixem aquí. Parlant d'esports, tanquem el nostre programa per avui. Demà hi tornem a la mateixa hora, aquí a l'antena dels 5 minuts més, per despertar-vos, com sempre, de la millor manera.